Ens informen que possiblement demà encara romandrà tancat i serà previsiblement dissabte quan es pugui tornar a posar en marxa el trànsit marítim a l'estació marítima de Ciutadella. Amb aquest punt arribem a les 8:04, actualitzant notícies al punt de les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
Ferran Vallès et convida a viatjar pel món i conèixer cultures, costums i tradicions de tot color.
Àsia, Amèrica, Àfrica, molt més. Ferran Vallès,
De tot color, ves per tot el món sense anar dins d'un avió. De tot color, és aquest programa sobre integració. Àsia, Amèrica, Àfrica i molt més. Ferran Vallès, tu conta, i B3. Escolta la que teva en sa ràdio, eh, no? I disposa't a viatjar pel món.
Controla la comida o el alimento en el mundo es quien controla a todo. O sea que hay que empoderarse y producir desde el respeto y desde el cuidado. No queda otra.
En la nostra societat occidental contemporània estem acostumats a posar a la taula el menjar que volem, quan volem i gairebé d'on volem, sense considerar o reflexionar quins productes realment haurien d'estar allà d'acord amb la seva estació, el seu lloc de producció i les seves condicions de cultiu. Ens hem acostumat a menjar tomàtiques durant tot l'any, o advocats, o fins i tot plàtans, sense donar-nos compte que aquests aliments tenen la seva estació de cultiu, el seu temps d'espera, que necessiten determinats tipus de clima, tot això poques vegades trobats durant tot l'any o a prop de casa o del país nostre.
Hola, com anem? Benvinguts i benvingudes a De Tot Color, aquest programa de ràdio i diversitat. Avui, un dia més, oferim-vos una programació que té molt a veure amb la interculturalitat al respecte i la diversitat de cultures. Un programa que avui té tres eixos ben marcats. Avui coneixerem en Pere Salvà. Ell és catedràtic de Geografia Humana, professor de la Universitat de les Illes Balears, amb qui repassarem els darrers, que podríem dir, 40-50 anys de processos migratoris a les Illes Balears. Serà una entrevista ben interessant, tot d'una. Amb ella partirem en el programa. Després saludarem en Mariel Camburzano, que és argentina, fa 18 anys que viu a les Illes Balears i se dedica a moure-se en el món del cultiu de la terra d'una manera justa, sana i també sostenible. I avui també tindrem en el programa, durant tot el temps que duri aquest programa, a una fotògrafa, ella és xilena, nom Cristina Ananías Werner, és fotògrafa, com vos diu, com vos dic, i amb ella estarem també compartint i reflexionant damunt de aquestes entrevistes que vagin passant al llarg del dia, i també mos contarà què està fent en l'actualitat, quines fotografies està fent en l'actualitat aquí a les Balears. De tot color, un programa que matem entre en Ferran Vallès, presentació i direcció, Anna Clàudia Pasqual a la producció, i avui tenim en el Lluís Fortesa a The Controls.
Hey, yo, este de aquí es el hermano L, a.k.a. Rico Suárez, del de la puta OPP, Raga Flash Sound, los cuñados del funk, mandándola para Ferran Vallès y De Tot Color en IB3. ¡A Wicked!
El francès George Steiner, un etern migrant, diu: els arbres tenen arrels, els homes i les dones, cames. I amb elles creuen la barrera de l'estultícia delimitada amb filats, que són les fronteres. Amb elles visiten i en elles habiten entre la resta de la humanitat en qualitat de convidats. Així com Steiner, en el món existeixen persones que segueixen explorant una característica tan pròpia i present en els éssers humans abans mateix de l'existència dels continents tal i qual són avui, el nomadisme. Si abans sortien per la supervivència, per cercar menjars i millors condicions climàtiques i de la Terra, avui dia segueixen buscant qualque cosa que no són capaços de trobar dins del lloc on varen néixer. Millors condicions de vida, ofertes de treball o simplement un espai per calmar les seves inquietuds i curiositats de veure i descobrir un món més enllà de la seva vista. Inquietuds, alguna cosa tan inherent a qualsevol persona, independentment de color, raça, origen o nacionalitat. I en parlar d'immigració, mai podem oblidar que el mateix lloc que avui és port d'arribada va ser per molts anys un port de sortida. Fins a les primeres dècades del segle XX, Europa es va caracteritzar per l'emigració de milers de persones que sortien per trobar millors condicions de vida, fugir de guerres, de crisi econòmica, agràries, polítiques i socials. No cal fer gran esforç per entendre que ara hi ha persones que fan el mateix, però en un sentit contrari. A més, moltes vegades, en enfocar-nos només en els aspectes de regularització, il·legalitat, seguretat, entre altres, ens oblidem de la importància i la necessitat de la immigració a Europa. Amb una taxa de natalitat baixa, omplen un buit demogràfic important des dels anys 70. A més, van portar beneficis econòmics i socials, com el creixement del producte interior brut. Òbviament, hi ha una infinitat de temes a tractar respecte a la immigració i que ni tots són flors ni avantatges. Però sense una mirada crítica i empàtica sobre l'anar i venir de gent de tots els llocs del món, sense discriminació, aquestes qüestions seguiran generant prejudicis i separació, quan hauríem de generar suma, integració i, sobretot, respecte.
Així és, aquests són els processos migratoris. Aquestes són les reflexions que ens ha presentat la nostra amiga periodista Anna Clàudia Pasqual per anar introduint en els primers convidats que tenim avui en el programa. Ni més ni manco que tot un catedràtic de geografia humana en l'actualitat fent de professor a la UIB. Anem a escoltar una mica de música per donar pas a en Pere Salvà. Així és que, Nami, professor Pere Salvà, tot un plaer, un honor tenir-lo de convidat aquí en aquest De Tot Color. Benvingut en aquest programa d'avui.
Bé, bones tardes. Som en Pere Salvà, soc professor de la Universitat de les Illes Balears. En aquest moment, quasi jubilat, en procés de jubilació i possiblement com a professor emèrit l'any que ve.
Professor Salvà, conte-mos una mica aquest procés que han viscut les Illes Balears en les darreres dècades, passar de terra d'emigrants, és a dir, gent que sortia, passar a ser terres d'immigració, és a dir, terres que reben gent d'altres països. Mos agradaria que mos contàs també quin és el seu treball, com ha analitzat aquests canvis dins la població balear.
Sí, bé, jo realment he treballat més en aquests moments és damunt la població de les Illes Balears, és a dir, els canvis que ha hagut damunt la població, però al llarg de la meva trajectòria de recerca també he estudiat els canvis que ha tingut el món rural en funció dels impactes que ha tingut el turisme, que serà un poc l'inici de la meva recerca, per posteriorment dedicar-me ja d'una manera més concreta a les migracions o a la mobilitat humana. Com ha canviat al llarg d'aquest temps? Però nosaltres hem tingut diferents processos. Nosaltres hem passat de ser unes terres d'emigrants fins en els anys 50, fins a mitjans de la dècada dels anys 50, emigrant que moltes vegades no recordant com hem estat, però que no fa tant d'anys, a dir, que no és la prehistòria, sinó que és història contemporània. A partir dels anys 50, per un canvi important dins l'economia d'aquestes illes, ens transformem en terres d'immigració. Dins una primera fase és passar a ser una immigració que ve de diferents indrets de la península espanyola.
Set me free. Oh Lord, set me free.
Primers varen ser andalusos, gent de Castella-La Manxa, comunitats espanyoles que varen dur molta de gent fins a les Balears. Després varen arribar els anglesos i els alemanys.
I molt concretament d'àrees rurals deprimides que serien d'Andalusia i Castelló, etc. Un d'aquests sectors, Castella-La Manxa. I posteriorment, a partir de l'any 1980, hi afegim un segon element, que és l'immigració d'estrangers. Primer és aquells que van cercant aquelles illes que encara se pensen que hi són, les folk, diuen, les illes rurals, que són les primeres migracions d'anglesos, etc., que van cercant antropòlegs, etc., que van cercant aquesta Mallorca profunda, com diuen alguns. I a partir dels anys 86 s'afegeixen el que seria l'immigració alemanya, que és també residencial.
Oh Lord, let it be. Oh Lord, let it be.
I ja a partir del 96, quan torna a venir aquesta repujada de l'economia, després de la guerra de Kuwait, etcètera, d'una sèrie d'elements, a partir d'aquí l'atracció se fa cap a una immigració ja de laboral, que en aquest cas per un costat serà bàsicament magrebí, és a dir, africana, i a partir del 96 se li afegeix una forta, diguem, increment de la immigració llatinoamericana. Ja a partir dels anys ja aquest segle XXI se li afegeix una altra, que és asiàtica, molt especialment la xinesa. I'm in a splendid of darkness. I don't know what to do. I don't know what to do.
Estàs escoltant De tot color a IB3 Ràdio i en aquest moment entrevistant en el catedràtic de Geografia Humana, professor de la Universitat Pere Salvà. Mos està explicant com han viscut les illes aquestes darreres dècades, les migracions de gent que ha arribat de diferents parts del planeta.
Què ha passat a la població a nivell general de les illes? És a dir, primer de tot, aquesta conversió de terres d'emigrants en terres d'immigrants, però un altre element que també és significatiu també d'aquesta immigració és que estem en aquest moment dins un procés d'envelliment de la població. És a dir, a pesar de que hem tingut un cert rejoveniment amb aquesta arribada de migrants, especialment el laboral, que són joves o que són adults joves, cada vegada torna més vells. És a dir, que això és un dels reptes que segurament tindran en els propers 15-20 anys, que seria aquest envelliment de la població, que això està lligat per un costat perquè ha baixat el moviment natural i la natalitat en referència en les defuncions, i per altre costat perquè les generacions del baby boom que dona fins als anys 74, 75, 76 en aquest moment s'ha deixat, acaba de ser productiva en el sentit de tenir lots, també que en tenen menys, i per altre costat tenim un increment molt important de l'esperança de vida, i les dones estan a més de 85 anys, els homes estem en els 70.
Li volem demanar al professor Salvà si té dades, si mos pot oferir números, xifres, per posar això, una mica més de color en totes aquestes informacions que mos està explicant.
Hem de pensar que nosaltres aquí hem arribat a tenir un moment determinat en els anys abans de la crisi econòmica, fins en els anys 2008, 2009, 2010, un de cada quatre habitants era estranger. Sí, pràcticament hem estat quasi en el 20 i pico percent del total de la població. Això és un pes que és significatiu. Això amb què està lligat en principi amb un costat en el que seria la bombolla immobiliària que comença en els anys 95, 96, 97, que necessita una gran quantitat de persones, diríem, no qualificades, però que són necessàries per aquest creixement amb aquesta característica que entra la nostra població activa, que és una població relativament amb uns jornals relativament baixos, explotada, etc., i que moltes vegades fins i tot no arriba a tenir les característiques d'una migració legal.
بحبك يا أحلى ما في الحياة طمنتني عليا وارتحت خلاص عشانك أنا مستعد مليون سنة أتعب أنا وانت لا 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 لا, لا يا أغلى بين ايدي ما بقاش في حاجة مستحيلة ده الحب كله عيش وانا معاه اعملها يا ليالي ليلة ولما تحب بجد بعد سنين طويلة وانا بين ايدي ما بقاش في حاجة مستحيلة ده الحب كله عيش وانا معاه.
Li demanaven a en Pere Salvà quins col·lectius són els que en major nombre han arribat a les Balears. Segons mos explica a continuació, sembla ser que el Magreb i les persones arribades de Llatinoamèrica són majoritàries.
Pràcticament, bé, hi ha una part en aquest moment és que l'immigració d'estrangers més significativa són els marroquins, a nivell global. És la primera nacionalitat a nivell general. I després, bàsicament, són Llatinoamèrica. Diríem, per una part, és Argentina, el que passa que Argentina, en xifres absolutes, els argentins són menors, són un nombre més reduït, però han de pensar que més de la meitat dels italians tenen doble nacionalitat. És a dir, que si sumam els nascuts argentina, italians nascuts argentina, més argentins de nacionalitat argentina, molt sortiria possiblement que estarien a prop del primer o el segon lloc. A dir que això és un fet característic. Això seria la primera característica. I després hi ha tot el grup de països llatinoamericans, que seria d'Equador, seria el cas de Bolívia, seria el cas del Perú, amb menys intensitat, però aquests ja són Equador. Colòmbia, no sé si ho havia dit, és a dir, aquests serien els més significatius en quant a l'aportació. Després n'hi ha d'altres que són... tenen una migració com a Xile, com a xilens, com a Paraguai, que també en té, però ja són en nombres, però se suma total, dirien, dels països llatinoamericans, serien aquesta primera, la primera, a nivell de nombres absoluts, la que portaria més població a les Illes Balears.
Ok, superinteressant tot el que ens està contant el professor Salvà. Ja per anar tancant aquesta primera entrevista d'avui, li demanam per temes més en clau local. Ell ha investigat els processos nostres, els processos dels balears que han anat cap a altres parts del món. En concret, ja sabeu que el vincle balear-americà és molt fort. Ha investigat i ha treballat els vincles de localitats com Andratx i Sóller, amb aquestes particulars característiques dels sandritxols, que, per exemple, els uneixen amb Cuba.
Bé, el cas de tenir això va ser perquè la meva tesi doctoral agafava Andratx i justament les piràmides de població que vaig tenir l'ocasió de poder estudiar, que eren les de final del segle XIX i les primeres, després de la Primera Guerra Mundial, Andratx eren completes i se seguia molt bé. Però també trobaria una cosa parescuda en el cas de Sóller. Sóller també va tenir una migració relativament important. El que passa que Sóller, a la vegada, tenia cap a països llatinoamericans, que sí que en tenia, el té molt cap a França, cap al sud de França, especialment perquè tenia una relació molt significativa comercial, perquè pràcticament tot el sud de França, molts de Toulon, etc., encara avui en dia poden passejar pels carrers i trobar la Chaise de Rouen, la Chaise de tal, és a dir, la casa de cognoms que són sollerits. El cas d'Andratx era molt curiós perquè pràcticament falten, o sigui, manquen tot el conjunt d'homes entre els 15 i els 50 anys, mentre que tenim les persones velles, les que superen els 50 o 60 anys, en aquell moment devia ser una esperança de vida relativament llarga, i tenim nens, i tenim totes les dones. Cap a on anaven? Bé, una de les feines que feien, especialment a Cuba, era la recollida de l'esponja. A dir, Batamanoma, perquè es diu Batamanoma, exactament, que està a prop de l'Havana, i un lloc que diem que està allà, i que encara avui en dia hi ha descendents, que ja se poden trobar descendents de migrants. I és molt curiós, perquè aquest fet l'han de lligar en que Andratx té bastanta d'importància a les habaneres. I són aquests cants, dirien d'una manera alta, de nostàlgia, respecte tant els que se van fer des de Cuba com els que se fan fora. I després hi ha una altra cosa que jo no he pogut cercar, no he pogut trobar, no he investigat molt, que és que una de les grans fames que tenien els indígenes eren de cuiners. I que fins a l'arribada de Fidel Castro, molts dels caps de cuina de grans hotels eren andratxals, i que són unes característiques. De totes maneres, Andratx sempre havia tingut aquesta sortida perquè sempre havia comercialitzat amb sonor d'Àfrica, amb intercanvis de llenya, intercanvis de diferents indústries de sabó, etc. I havia tingut aquesta sortida. I totes les regions que tenen sortida cap a la mà sempre han tingut aquesta tendència de cercar relacions comercials amb altres àrees segons les circumstàncies polítiques de cada moment, i podien trobar negoci.
Tot un luxe, escoltant en Pere Salvà, en el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de les Illes Balears. A més, és que repassant el seu currículum, la veritat que nosaltres antes ens preparàvem un poc qui és exactament en Pere Salvà. Anem a veure. I era una autèntica passada llegir que l'any 1973 ja se llicenciava en Geografia, que el 78 ja era doctor en Geografia per la Universitat de Barcelona i que des del 87 era catedràtic d'Universitat de Geografia Humana. Els processos migratoris, que són els que sempre tocam aquí en aquest De Tot Color i que continuem tocant ara mateix, abans d'anar a publicitat, amb la primera convidada, la segona, primera dona, segona convidada del programa d'avui. Ella és de Xile i nom Cristina Ananías Werner i la tenim en directe en els estudis d'IB3 Ràdio. Cristina, ¿cómo estás?
Hola, Ferran, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
De nada, contentos de tenerte aquí en los estudios.
Yo también de estar acá.
Estamos aquí un poco en penumbra.
Bueno, pero perfecto, yo creo, ¿no?
Pero creando el ambiente propicio.
Sí, está muy bueno.
Cristina Ananías Werner, fotógrafa. ¿Qué está haciendo usted en Islas Baleares?
Básicamente haciendo fotos. Es lo que hago, es lo que me gusta hacer y aprovechando este espacio que es muy diverso, como lo que te comentaba un poco anteriormente, que encuentro que es una tierra muy rica, muy diversa, y nada, documentando lo que aquí se produce, lo que aquí se genera en términos obviamente locales. Ya me ha tocado estar con unos chicos pescadores, me han invitado para poder documentar su labor y también un poco lo que ha pasado con la vendimia.
¿En Puerto Colom?
En Puerto Colom, sí, en Calas Figueras, exactamente, salimos con el bote y el tema, sí, de la vendimia fue en Felanich.
La migración es un proceso que forma parte de la historia de la humanidad. ¿Es así?
Definitivamente. O sea, de la vida de la humanidad es lo orgánico, no es estático, somos seres orgánicos, la historia es así y nada. Movilidad 100%.
En este momento tú tienes la posición de ser también efectivamente una persona que ha migrado de su Santiago de Chile natal.
Exactamente, sí. Migrante y de historia de inmigrantes también, porque Chile es un territorio que se conforma básicamente por eso, gente que ha llegado y bueno, no, yo no quedo exenta de esa historia, entonces es parte de mí, creo también, esa movilidad.
En tus raíces también está Europa, ¿eh?
Está Europa en mis raíces, sí. En parte por mi apellido de mi materno, mi abuelo berlinés, tengo ese lado.
No está mal tener un abuelo berlinés, está interesante.
Muy interesante, la verdad, lo que me llevó el año pasado a estar una temporada ahí en su Berlín natal y poder estar también un poco en contacto con lo que es esa parte de mi vida.
Na Cristina, continuarás con nosotros. Na Cristina, que continuarà amb nosaltres tot el programa. D'aquí una estona tornarem a xerrar amb ella perquè mos comenti també què en pensa de la següent entrevista a la que parlam de permacultura. Nosaltres ara fem una aturada per la publi i tornem ja mateix.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Aquest és el so d'una moneda entrant a la guardiola de l'ASC. Aquest és el so de la història que s'ha creat gràcies a ella.
La recerca es tradueix en un augment de la supervivència dels pacients.
En fer una donació a la guardiola de l'ASC per la recerca contra el càncer, es creen noves històries de superació que hi viuen a dins per sempre. Ajuda'ns, dona ASC.es. Una guardiola, milers d'històries al seu interior.
Un missatge per Ràdio Pollença. Vos vull dir que realment és una monada tenir aquesta ràdio.
La ràdio, bàsicament, seria el meu mitjà de comunicació preferit.
Els municipals no funcionen per tenir més o manco pressupost. Funcionen per lo que tu has dit, perquè la gent hi fa feina.
Dimarts, a les 8 del vespre, Connexió Local, amb Magda Cortés a IB3 Ràdio.
Només és lliure el que sap i més lliure el que més sap.
No proclameu la llibertat de volar. Doneu ales.
Seguiu-nos. Agafeu les vostres ales i voleu amb nosaltres.
Prop de 1.000 programes i 5 temporades en antena ens avalen.
Nura, un viatge fascinant per l'ànima de la nostra societat.
Tots els dimarts i els dijous a les 10 del vespre a IB3 Ràdio amb Carles Marquès.
Es diàleg.
Atenció, toros! Ahora vamos a empezar la samba IB3, ¿eh? Alegría! Programa de tot color. Gran Valle sempre dando esta moral. ¿Cómo que vamos? Nadal, essa é pra você, ¿eh? Caramba, samba!
Azúcar me llamo yo. Azúcar me llamo yo, azúcar me puso el padre cuando me metió la sal. Azúcar me llamo yo,
azúcar,
azúcar me llamo yo,
azúcar,
azúcar la refina,
azúcar,
azúcar, azúcar será.
Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis née à Paris, en France. Je suis organisatrice d'événements et créatrice de concepts nouveaux. Et je trouve le programme Todd Color très intéressant parce que ça permet une grande, très grande ouverture d'esprit. Merci beaucoup de m'avoir invitée.
Bien, bonsoir à tous. Je m'appelle Vicky Pieniazek et je suis au programme d'IB3 de Todd Color. Et j'espère que vous allez passer avec nous une excellente soirée.
Trabaja boca arriba, trabaja.
Azúcar.
Trabaja medio lado, trabaja. Con que se mantienen con la flor de verano. Con que se mantienen con la flor de verano. Trabaja, compañero, trabaja. Trabaja medio lado, trabaja. Trabaja boca arriba, trabaja. Trabaja boca arriba, trabaja. Azúcar me llamo yo,
azúcar,
azúcar me llamo yo,
azúcar,
azúcar me puso el padre,
azúcar.
Cuando
les tecnologies i les facilitats de transport, importació i exportació van generar molts avantatges, però també un gran perill per la salut del planeta i de nosaltres mateixos. Estem intercanviant les nostres necessitats, gerades per les noves tecnologies i per les facilitats d'accés a aliments i productes de tot el món, per un futur d'escassetats, d'aliments contaminats i un planeta malalt, pobre en recursos i biodiversitat.
Eso fue tu juramento. Ojas que se lleva el viento.
Però, com sempre, davant d'una realitat de conseqüències no tan animadores, hi ha persones que ens porten esperança i, més que això, solucions. En un moviment contrari a les gegants produccions d'aliments, hi ha moltes associacions, cooperatives i col·lectius que van ser i estan sent creats amb l'objectiu de reflexionar, criticar i denunciar sistemes agroalimentaris que estan destruint cada vegada més els ecosistemes i contribuint amb el canvi climàtic. I proposen alternatives de comerç i cultiu més justes, sostenibles i sanes pel planeta i pels éssers humans. I està bé recordar que quan parlem d'alimentació no parlem només del sistema de cultiu i ús de la terra. A més de generar un procés de deforestació i empobriment de moltes terres amb una biodiversitat significant, com l'Amazònia, el sistema alimentari també inclou el transport, l'embalatge, la venda, el consum. Tot això plegat genera unes emissions de gasos d'efecte hivernacle d'un 21,37%, que segons un informe sobre l'ús de la terra i el canvi climàtic del panel intergovernamental d'experts en medi ambient de l'ONU, és probable que s'incrementin al voltant d'un 30-40% cap al 2050 a causa de l'augment de la demanda basada en el creixement de la població i els ingressos i el canvi dietètic.
Aquestes són les infos que n'ha la Clàudia Pasqual, periodista brasilera, que xerra la nostra llengua d'una manera perfecta, mos prepara cada setmana. Mos prepara, per exemple, una entrevista d'Anna Mariel Camburzano. Ella és argentina, fa 18 anys que viu a les Illes Balears i que treballa al món del cultiu de la terra d'una manera justa, sana i sostenible. Mariel Camburzano, com estàs? Benvinguda de tot color.
Hola, soy Mariel Camburzano, argentina. He venido aquí directamente a Mallorca hace 18 años, un 2 de marzo del 2002. Nací a Argentina porque quería probar otras culturas y también un poco buscando mis raíces, porque mis raíces son también mediterráneas por parte de mis abuelos paternos que eran de Italia.
Mariel Camburzano és argentina, viu fa molts anys a Mallorca i aquí se'n va emergir en el món del cultiu de la terra. A més de contribuir per a una producció alimentària sana, justa i sostenible, ella també ens conta com és que treballar amb la terra, una activitat tan valorada en poblacions que viuen de i per la terra com la dels pobles originaris o dels mateixos pagesos tan a prop de nosaltres, com és que això ens fa ser millor i més felices persones.
I m'ha encantat això de com mos fa ser més felices persones. Així és. El respecte i l'amabilitat pel medi ambient és el que mos explica na Mariel. Des d'aquesta perspectiva de la permacultura, ella és argentina, però tot i parlar-nos des d'aquesta perspectiva de respecte amb el medi ambient, no vos penseu que l'Argentina sigui precisament un exemple d'amabilitat cap al medi.
El tipus d'agricultura que hago és respetuosa i amable con el medi ambient y con la salud de todos los seres que habitamos este planeta. Pues en Argentina sí es verdad que tenía cierta pasión o cariño o respeto por los animales y las plantas, pero nunca me dediqué a nivel profesional. Ciertamente me pone un poco triste que en Sudamérica se esté practicando una agricultura mal llamada agricultura, porque no tiene nada que ver con el cuidado de la tierra, sino es por un tema industrial, ¿no? Y eso conlleva que se estén cuidando muy poco los suelos y están haciendo negocios con China para alimentar a los cerdos. Y para alimentar a los cerdos hay que cultivar soja transgénica y para cultivar soja transgénica se usa el glifosato. Producción que soporta este herbicida cancerígeno, prohibido en muchos países por el nivel de toxicidad, también en la salud del suelo, de los animales, del aire, de las aguas. Y no es una práctica que a mí me llame mucho la atención ni que esté de acuerdo, todo lo contrario. Así que entiendo que en Sudamérica, sobre todo Argentina, que es como el kiosco de las grandes corporaciones, el agrotóxico.
Yeah. Jag sjöng kun alla marina. Mitä vittu me vielä tarvitaan? Varmalla otteella varmistaa. Ota härkää kiinni sarvistaan. Pelottavan karmiva ote. En enää harmeja pode. Hyväksy sen mitä tein. Sen mitä tein ei voi muuttaa.
Estem escoltant a Mariel Campuzano, Argentina. Quin futur, Mariel, ens espera si continuem contaminant i tractant d'aquesta manera en el nostre planeta? Quin futur mos espera a la Terra? Creus que és un moment per empoderar-se?
Así que no me parece adecuado, porque no sé a dónde vamos a llegar si seguimos contaminando los suelos, porque todo lo que hay abajo es lo que va a haber arriba. Si no hay suelos sanos, toda la comida que vamos a comer no va a ser sana y ni nos va a nutrir. Así que invito a la gente a que cultive su huerto, en donde sea, con un poquito de agua, sol y tierra y microbiología, ya tenemos alimento. Siitä kaikesta paskasta kasvoikin paska jätkä. Mut siitä kaikesta paskasta huolimatta, siitä paskasta jätkästä kasvoikin nasta jätkä. Rauhaa rakastava rasta jätkä. El que controla la comida o el alimento en el mundo es quien controla a todo. O sea que hay que empoderarse y producir desde el respeto y desde el cuidado. No queda otra.
Tal vegada la resposta passa pel cooperativisme, per fer feina d'una manera més horitzontal, sense tanta competitivitat. Aquesta és la tasca que fan a Mariel, tallers, fa feina des de baix i ho fa a escoles per nins i nines, per intentar fer una feina perquè aprenguin a cultivar, per exemple, un hort orgànic.
Bueno, lo que yo hago aquí en la isla, en Mallorca, en mi trabajo específicamente, es dar talleres en escuelas a los niños para que aprendan a cultivar un huerto orgánico y empiezan el trabajo desde cero, cómo preparar el suelo para que esté bien alimentado, para que esté equilibrado. Reciclamos también palets para hacer carteles, para hacer una compostera. Reutilizamos todo el material que encontramos en el campo, como hojas, cañas para entutorar las tomateras.
En aquest darrer tall, na Mariel mos comenta una cosa ben interessant i ben guapa. Na Mariel Carbussano diu que la terra és el seu wifi.
¿Y qué más os puedo contar? Que amo mi trabajo y eso es muy valioso, poder trabajar en lo que te gusta. Lo disfruto un montón. Para mí la tierra es mi wifi. Y también hay estudios científicos que han demostrado que la Tierra tiene una bacteria beneficiosa, que solo el hecho de estar en contacto con ella genera endorfinas. O sea que trabajar la Tierra da felicidad. A no tomar antidepresivos ni ninguna pastillas. Conecten con la Tierra, que es lo que toca ahora. Volver a la Tierra, volver a las raíces, volver a trabajar en lo más genuino, en lo, donde nos da el alimento. Se ha perdido mucho ese valor. Yo os invito a todos a recuperarlo, que en cuanto vuelves a conectar, luego no la quieres soltar.
Quan connectes amb la terra, llavors no la vols tornar a mullar. Quina frase més bona i més interessant. Com us deia en el principi del programa, i ja l'heu escoltada, tenim en els estudis d'IB3 avui també a la fotògrafa xilena, Cristina Nanías Werner. Cristina, de nuevo, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estoy.
¿Te está gustando el programa?
Me gusta mucho, sí.
Interesante, ¿no? Lo que
muy
dijo.
Y el formato y todo, está increíble.
Pues nada, gracias. Interesante lo que dijo la chica que se dedica a la permacultura aquí en Baleares. Oye, ¿cómo es la situación del medio ambiente en un país como Chile? Así, lanzado un poco de golpe la pregunta.
Bueno, creo que como muchos sitios del mundo se ha generado un movimiento de conciencia últimamente en los que, claro, se está luchando como para, en el fondo, trabajar la tierra, valga la redundancia, de manera consciente. Y bueno, Chile básicamente es un país que vive mucho de la industria agrícola, entonces de cierta manera también se busca cuidar mucho ese recurso. Eso lo puedes ver cuando entras a Chile, ¿no? El aeropuerto con el SAC y todo ese tema.
Que hay unos controles, pero descomunales, ¿no?
Sí, sí, se busca mucho cuidar y digamos, preservar ese espacio. Y bueno, nada, yo también directamente conozco ya gente, que una amiga que trabaja directamente como lo que contaba la invitada anterior, con el tema de la permacultura y la agricultura consciente.
De hecho, Cristina, tú nos comentabas que incluso en tu entorno próximo, amistades, gente conocida, ha decidido dejar la ciudad e irse también a vivir más en la cordillera, en el campo, un poco por esta dinámica, ¿eh?
Sí, de todas maneras, o sea, creo que es algo que se busca últimamente, y si se te presenta la oportunidad, uno la toma y ya. Pero nada, solo decirte que también, y lo sé como por experiencia propia, trabajar en el campo no es fácil, es mucho trabajo, hay que ponerle ahí mucho, mucho sacrificio y mucho amor también a la tierra para que te dé buenos frutos también, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? No es un ente muerto, es un ente vivo.
Totalmente. A mí me da un poco de rabia cuando la gente habla de recursos naturales, ¿no? Como si fuera algo que es un recurso.
Como un producto, ¿no?
Claro, que podemos nosotros extraerlo y es un recurso para nosotros. Y no.
Finalmente es un regalo que tenemos ahí y que tenemos que honrar y respetar de todas maneras, porque, nada, de todas maneras creo que es mucho más grande que nosotros.
Cristina, vamos a estar contigo en la recta final del programa. Nosaltres ara fem una segona i darrera aturada per la publi i continuem amb aquesta entrevista a la fotògrafa xilena que avui tenim de convidada. Fins ara.
De tot color. Ferran Vallès.
Saludam a un dels activistes més coneguts del nostre arxipèlag. I tenia un blog, el Gay Mallorca Blogspot, i no eres ningú si no hi sorties. Era com el Zona VIP del Brises, però en versió LGTB. Sí. Xema Ferrer, molt bon vespre, benvingut a Fons d'Armari.
Bon vespre.
Tu que ho tens tot guardat?
Tenc unos cuantos discos duros.
A tu no te passarà com una Bàrbara Rey?
Quan me vaig casar li vaig dir al meu home que sepas que el dia que jo no esté va ser de algo muy gordo.
Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio, dijous a les 9 del vespre amb Xisco Nadal.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Ciutadella, 100.9.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, o no. Tengo que hablar mi idioma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estaba usted escuchando Radio Ivo IB3, programa de tot color. Entonces sonreo. Radio Equiten, programa de tot colores.
Maestro Alfredo Gutiérrez, el friki. Y aquí su servilleta, Juanes Papa.
I jo no sé si la nostra darrera convidada d'avui, la Cristina Nanias Werner, fotògrafa xilena, se sent còmoda i a gust, se siente còmoda i a gusta, a gusto, en este caso, con la cumbia.
Me encanta. Claro, si vengo de la zona, ¿no? Sí, bueno, no es algo que escucho a diario, pero si me tomo unas cañas o unas copas con los amigos, ¿por qué no? De fiesta.
Quizás el ocio nocturno es un poco diferente. Lo has vivido de manera diferente en lugares como Santiago de Chile, Valparaíso, que aquí en la isla. A mí una cosa que me cautiva del ocio nocturno chileno y en general latinoamericano es el baile en pareja. El bailar siempre con alguien, no salir a bailar tú solo, no vas a bailar tú solo, siempre bailar con una con tu pareja.
Sí, bueno, se ve, tiene mucho que ver como con el tema latino, ¿no? El contacto de piel a piel y tal, pero bueno, yo creo que también encuentras un poco de todo. Estamos en el siglo XXI, hay apertura al mundo, pero sí, lo que tú dices es cierto y tiene que ver mucho como con la cultura. Pero también como con sectores muy puntuales, dependiendo también de lo que quieras bailar, obviamente.
¿Y cómo se ha sentido una chica chilena en las Islas Baleares? ¿Ha sentido qué ha sentido una chica chilena? Porque llevas ya unos meses por aquí, ¿eh?
Sí, bueno, voy a cumplir 2 meses y la verdad me he sentido muy bien. O sea, encuentro que es una isla que tiene mucho que ofrecer, una gente increíble, un buen clima, sol, buena onda. Nada, no te puedo mentir que he estado en otros lugares en la península y aquí definitivamente me siento muy a gusto.
El tema fotografía para ti es muy importante. Andas siempre con una cámara. Uh-huh. Antes me mostrabas una bien antigua que te habían regalado un familiar tuyo.
Sí.
Siempre andas con una cámara para todos lados. Sí. Siempre donde pones el ojo pones la foto.
Bueno, sí, básicamente tiene que ver con un proceso más instintivo, no tanto como pensado en el tema racional, digamos. En el día a día solo fotografío lo que me llama la atención. Eso, nada.
A esta hora, justamente a esta hora, en que tu cerebro empieza a cabecear.
Cuéntanos, Cristina, ¿de qué manera vas a plasmar todo este fenómeno fotográfico, todas estas imágenes, los viajes que has hecho en barco, con pescadores locales? ¿Cómo lo vas a plasmar para que la gente conozca esa otra Mallorca, esas otras Baleares?
Bueno, la idea es hacer un fotolibro que narre un poco la historia que estoy documentando, ¿no? Que, bueno, obviamente se va a resumir un poco en mi mirada y lo que yo quiero comunicar, que va más allá de una Mallorca o unas Baleares turística. Es un potencial humano, una tierra rica en muchas cosas.
¿Ese era un poco tu trabajo antes de venirte para España? ¿El trabajo en Chile? ¿Trabajabas ahí vinculada al tema de las fotografías también?
Sí, bueno, creo que en Chile trabajé en diversos proyectos, pero el tema de la, creo que de la documentación me llegó más estando acá en España. Pero sí, el rollo documental siempre ha sido mi tema. Antes yo creo que fue más conexión con el tema de la fotografía de viajes, pero definitivamente la documentación obviamente va mucho más allá.
Por Pudahuel y por la lengua, por Pudahuel y la bandera, por Pudahuel y por la lengua, y verías la vida tal como es.
Pues nada, Cristina. ¿Y B3 Radio qué tal? ¿Qué te ha parecido?
Sí, muy bien, me gusta. Tiene buena organización, buenos conductores, muy simpático. Nada, bien, me encanta. Gracias por la invitación.
No habías conocido tanto de Palma aún, porque no. Ahí siempre en Puerto Colón era como otra realidad.
Sí, me gusta Palma como ciudad. Creo que tiene un súper buen tamaño, tiene buen rollo, buen aire, buena movida y nada, me encanta. Sí, me siento a gusto.
A mí me llama mucho la atención la diferencia de temperatura también del mar. El mar nuestro Mediterráneo y el Océano Pacífico,
claro.
El Pacífico no tiene nada.
No, que claramente. Es algo que he disfrutado mucho, el Mediterráneo. Encuentro que para mí una terapia, estando en Puerto Colón, que es un lugar súper pequeño, es cosa de en la mañana temprano agarrar la bici, meterme un poco al mar y es la mejor manera de despertar, ¿no? Y empezar el día.
Que faz o fulião.
Cristina, la gente que nos ha escuchado y dice, mira, me gustaría saber a ver estas fotos de esta chica chilena que vive aquí, ¿dónde te puede la gente seguir, consultar? Me parece que la cosa va por Instagram.
Bueno, pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, que es @criananias, o si no, ya ver mi trabajo en mi página web, en mi sitio, que es www.criananias.com.
Y a partir de ahí se vinculan, te escriben, te dicen que te escucharon en la radio, que les encantó la entrevista.
Claro, sí, me pueden contactar sin problema y nada, yo feliz.
Bueno,
de atender todas las dudas y comentarios.
Súper bien.
Sí.
Gracias por participar del programa hoy también.
De nada,
¿eh?
A ustedes.
D'aquí 7 dies, en aquesta mateixa hora i en aquest mateix dial, més de tot color. Que passeu tots i totes bon divendres i també bon cap de setmana. Adéu.